Avui amb el Jofre Mateu. Hola, Jofre.
Jofre Mateu de Lleida, Antoni de Triana, Jofre Mateu del Picat.
Jofre Mateu del Picat, sí senyor.
Hi ha una frase del
Paco Cirulo, que és del Paco Cirulo, que no és meva, que és un mestre. No, no,
d'aquí, ja, d'aquí, de Paco Cirulo.
Paco Cirulo, que ja és molt... No? Sobrepassa la preparació física, perquè és un gurú que sempre diu que el 100% del rendiment només arriba quan estàs molt feliç. No hi ha una altra manera de jugar a futbol rendint molt bé si no és somrient. I això és del Paco Cirulo i de tota la raó. També és veritat que del canvi de Manchester a Sevilla només hi ha a guanyar.
Sí.
I que Antoni diu ara que va ser molt dur amb ell Pellegrini perquè li està sortint molt bé. Però si ets molt dur amb Antoni, igual que amb Rashford, Antoni te dura 10 minuts, ja t'ho dic jo ara de això.
Olga García, què tal, com estàs?
Molt bé, jo, a mi no em batilleu un cap nom, però bueno, jo és bueno, Olga García,
no?
Ja està.
Olga, de què? De on? Pues posa-t'ho tu.
De Dos Rius.
Olga de Dos Rius.
No, però sí que estic d'acord que el futbol és un estat d'ànim i contra més millor estàs en el lloc, doncs acaben sortint les coses.
Avui la Olga formarà part del trident amb el Jofre Mateu i també l'Àlex del Mas, que com que ha arribat tard, mira,
no
meto que fancy flick,
no té que dir,
es quede de peu.
Quien va a Sevilla? No,
Santi, seu un moment.
No has convocado.
Quina estrella, de veritat.
It's fine.
És una estrella i sempre arriba una mica tard. No l'han com el poquí, però arriba tard.
Però flick sente tothom quan arriben tard, segur?
Yes.
No el desconvoca.
It's what we say.
Ja comences amb això.
You are late, you don't play.
Això em tinc molt de merda.
Perquè si és veritat és que l'Àlex del Mas té certa disculpa perquè a altes hores de la matinada m'envia missatges amb la radiografia que està fent del partit, notes manuscrites i tal, i avui ens fixarem, Àlex, a la teva secció, a la del Masterclass, en com Hansi Flick solucionarà, a partir del partit contra l'Elx, la baixa de Pedri.
Sí, el primer Barça sense Pedri, i com pot, diguéssim això, enfocar l'equip Hansi Flick durant aquestes setmanes on malauradament no hi haurà Pedri.
Perquè tu a la 1:30 de la matinada, quan m'escrius missatges mentre falla el canalla, estàs revisant el partit.
Sí, estic mirant el partit i us estic escoltant.
Aquesta tarda és guapa, també.
És que us cuido les seves decisions, tio.
Exacte.
Quan tens la casa en silenci, no tothom dormint.
Exacte,
i tu revisant el Barça.
Quan està tot en calma...
I el veus sencer una altra vegada?
Sí.
Tot?
A vegades vaig passant endavant una miqueta, però gairebé tot, sí.
Cara. No, molt bé, ho professional.
It's his job, it's his job, it's what he has to do.
Hi ha opcions de posar-t'ho a per dos o així, també.
Sí, també, com els àudios de WhatsApp, no?
Jo quan veig els partits me'ls poso per dos.
Avui l'Adrià Alberts fa festa, perquè dijous haurà de treballar, ja que tornareu de Bruges, no?
Sí.
I divendres ha de fer el programa... pendents de l'entrenament del Barça a portes obertes. Sí, sí. Per tant, Santi, et toca fer la contracrònica del partit.
Molt bé.
I escoltar el que van dir els protagonistes.
Per tant, anem amb la contracrònica, no?
No hem començat gaire.
Comencem escoltant a Hansi Flick, que va parlar de l'estat de forma i físic de Lamine Yamal.
His injuries is, at the moment, he has to handle it.
La lesió de Lamine Yamal s'ha de gestionar, ho vaig dir ahir. Ho està fent molt bé, és molt disciplinat, ha d'entrenar, s'ha de tractar, i ho ha fet. És una passa endavant per ell, però no puc dir que la lesió ja no hi sigui. És una lesió que va i ve, i això ho ha de gestionar.
Sempre que es pugui gestionar en 87 minuts i gol, doncs benvingut sigui. Un altre dels protagonistes del partit, Ferran Torres, va fer el seu gol número 50 amb la samarreta del Barça i sobre això donar la seva versió al propi davanter.
Bueno, em motiva a seguir treballant, a seguir en la meva autoconfiança, en seguir ajudant a l'equip al màxim i segur que van a vindre molts èxits més.
També va parlar Marc Casado, un altre dels futbolistes destacats, i ho va fer sobre Fermín, amb el seu to característic i habitual.
Sí, bueno, al final, el que et dic, ells jugaven doncs molt atrevits i he vist un espai allà on Fermín corria i al final també ell després la fa boníssim, el cabron.
És únic parlant Marc Casado, tal com raja, i destacar una de Sarabia, no l'he posat, però em va agradar molt que Eder Sarabia va destacar a Frenkie de Jong i va dir que va ser l'element desequilibrant del partit.
Ara ho debatrem, perquè ja abans del programa el Flac i el Jofre s'han enganxat amb el tema de Jong.
Per picar una miqueta.
Sí, esto es bien, ¿no?
Ara ho debatrem, però el Santi no sabia si començar amb la contracrònica o amb el que encara no sabeu del Barça-Elx, que fa habitualment després dels partits.
Això ho farem després. El que no sabem ho farem després.
Val, perquè diguem-ne que ho hem partit en dos. Perquè hi ha un dels temes del que no sabem que ens ha cridat tant l'atenció que hem decidit avançar-lo.
Correcte.
Atents. Recordareu que Lamine Yamal feia una celebració típica després dels seus gols.
La corona l'hacía mi hijo.
Exacto. Feia, simulava posar-se una corona i ahir no ho va fer.
No ho va fer.
Ahir no ho va fer?
No.
Per què?
Per què? No ho sé. El que sí sé és que la primera vegada que ho va fer va ser quan va conèixer Nick i Nicole. I casualment ha deixat la relació amb Nick i Nicole i primer partit després de deixar-ho no fa la corona. Vol dir que deixarà de fer-la per sempre? No ho sé.
El que sí sabem és que ho feia per Nick i Nicole i casualment, quan ja no està amb Nick i Nicole, ho ha deixat de fer. I el que també sabem és que ella té una cançó que es diu Dispara, que molts la coneixen com Grítalo, reina.
¿Qué es esta canción?
Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que di, di, para, apúntame, di, para, que no sea de espalda, sino que la cara, yo no busco pleito, habla mierda.
És una tonteria, però és l'exemple de que de vegades montem debats sense tenir ni punyetera idea del per què fan les coses els futbolistes, i molts, no és el meu cas, ni és el cas de, crec, ningú dels que estan en aquesta taula, que si és un altiu, que si és un xulo, que si es creu el rei del món, que si es posa la corona perquè així simbolitza que és el rei, i resulta que Lamine Yamal feia aquesta celebració perquè li dedicava a Nick i Nicole. Ara ja no està amb ella, i ahir es va fer un peto a l'escut del Barça i no es va posar la corona.
Vol dir això que deixarà de fer la corona? Potser no, perquè no estava al seu cap deixar de fer-ho. Però coincideix que la primera vegada que ho fa és per Nick i Nicole i que el primer partit sense tenir una relació amb Nick i Nicole deixa de fer-ho.
Però que vaja, aquesta deducció no l'ha fet el Santi Ovalle, sinó l'hem fet nosaltres després d'algunes trucades.
No, clar, clar, però que vull dir, però que no estava al seu cap deixar de fer la corona, tot i això. O sigui, que potser
si
demà
era,
tornem
si
a veure
si
la corona.
Si era parella i no està amb ella, és lògic.
Bueno, però que potser demà tornem a veure la corona. Jo no descartaria que el proper partit tornem a veure la corona de Lamine Yamal, que és un gest característic. Hi ha coses de màrqueting al darrere, amb aquesta corona, etcètera, igual sí, que hi havia amb el 304. Però que coincideix una cosa i l'altra, i que jo estic d'acord amb el que deies, s'ha fet que si LeBron James, que si es corona sense no sé què, no sé quanto, i home, i coincideix. Sí, que va ser la primera vegada que va conèixer Nick Nicole.
Sort que era una celebració i no un tatuatge, no? Una
sí.
Esto ya se lo he dicho yo, que el tema tatuajes, cuidado con que se tatúe a su padre, si quiere.
Sí.
Que yo nunca le voy a dejar, nunca le vamos a dejar, y que celebre los goles haciendo el gesto de la freidora. Así como...
De unos nuggets.
Jo em rascaria la mina a seguir fent el 304, que és la seva marca més significativa, i si vol acompanyar algun escut d'un petó a l'escut del Barça, ben benvingut sigui. Eso. Però ja està. El 304 és marca registrada.
Millorat. Amb un extra d'espurna. I el Santi parlava durant el partit, que estàvem amb el Bermú i amb la gent del Keti, que sembla que Lamine vol acumular minuts per guanyar ritme. I a mi em sembla una... que no va junt. No, no, sé,
no, però no em destrossis la compta. El que no sabíeu.
Perdona'm. Però... vaig veure un Lamin interessant, provant una cosa més, sense ser el que hem vist a tres partits, però també és veritat que amb el 2-0 tot va fer baixar una mica el suflé, no? I et sembla que el partit serà menys exigent.
Crec que va ser un Lamin que va voler ser reivindicatiu. No va ser el millor Lamin, però penso que, per exemple, en el Real Madrid, el problema que va haver-hi és que no va encara ni una. Llavors crec que va ser un partit en el que la gent esperava, després de tot el que havia passat de la polèmica, que estigués allà a dalt de tot i marcant molts gols. Però jo crec que és un Lamin que encara li queda molt, que segueix lesionat, perquè fins i tot han dit que ha de seguir fent el tractament de recuperació, però que a poc, amb aquesta bona dinàmica que anirà agafant, crec que és una lesió que és molt punyetera i que a poc haurem de veure el millor Lamin, que crec que encara li queda bastant.
Sí, jo coincideixo. Millors sensacions. No sé si el Jofre i l'Olga han tingut pubàlgia, però
no, per sort, no.
Crec que els símptomes que està donant Lamine als últims partits són exactament de que està patint d'aquesta pubàlgia, i és veritat que va depenent dels dies. A mi em va agradar veure el primer gol perquè fa per al xut, perquè fa tot el gest complet. Quan tu tens pubàlgia molt accentuada, la part final del xut no la podries fer. Per tant, això em va donar bon rotllo, no? Em va fer pensar que estava en millors sensacions. I crec que està millor, però tot i així jo encara el veig a un 60-70%. Ahir va provar algunes d'anar-se'n per fora, cosa que els últims partits no ho havia fet, sempre tirava cap a dins. No se'n va anar per fora, això vol dir que encara no està bé, però jo sí que li veig una mica de millors sensacions i l'anirem trobant a poc a poc.
La sensació de que apareix molt fora els partits, o intenta aparèixer molt fora els partits, com és el cas d'ahir, però que suposo que pel físic, o evidentment pel físic, va com de més a menys. I després l'equip això també ho nota. Sí, seguim jugant més per Rashford que per Lamine, quan això l'any passat era innegociable. Era jugar per Lamine i intentar buscar-li situacions d'1 contra 1. Ahir no existeixen, perquè entre que el partit era d'anada i tornada i que totes anaven més cap a l'altra banda que per la banda de Lamine, a la segona paritat no va acabar de... Suposo perquè no fa net de les molèsties, però no acaba de ser el Lamine que tots esperem i desitgem veure, no?
És que fixa't que després farem l'anàlisi, però ara mateix el Barça està jugant sense Pedri, sense Rafinha i amb un Lamine a mig gas. Probablement els tres jugadors més estructurals del Barça de Flick, o tres dels quatre, no? Amb la qual cosa, qualsevol dels anàlisis que fem ha de partir d'aquí.
Jofre, Olga, Àlex, la nota que li poseu al Barça, us diu gaire això de que la possessió va ser per l'Elx o és anecdòtic?
En el partit d'ahir per mi és anecdòtic, perquè l'Elx és un equip que bàsicament el que es dedica, i ho ha dit el seu entrenador, és a instal·lar tot el que passa al camp del rival i a defensar-se en pilota. Moltes vegades és poc agressiu o poc amenaçant, ahir ho va ser prou, però diria que amb el plantejament de partit d'ahir no em pesa. Jo crec que el Barça no ha de ser un equip que basi el seu joc única i exclusivament en millorar la possessió. Crec que, evidentment, quan més pilota tens, i per això hi ha molts de debats, quan més pilota tens, més coses controles, però ahir no és una cosa que em preocupava en excés.
Crec que és una dada que s'ha de tenir en compte, però crec que no és el més important dintre del futbol, perquè moltes vegades ja veiem que el més important és ser efectiu dintre les àrees. Crec que Sarabia va fer un molt bon partit perquè va saber com aplicar la forma de jugar per reinvertir aquesta situació en el Barça. Hi ha un detall que fica els dos laterals a cama canviada i això fa que moltes vegades quan els extrems van cap a dintre estiguessin més ben defensats que no, i són detalls que a vegades dius, mira, el plantejament ha sortit bé, i jo crec que també estaríem parlant d'un altre partit si realment Rafa Mir, en comptes de marcar aquest gol, marca els tres que va tenir, que van ser els dos pals, i crec que el Barça, tot i que va guanyar i és la part positiva, a darrere seguim concedint, crec que bastant, i si hagués estat un altre partit, si hagués marcat aquestes dues.
A veure, és un registre, el de la possessió, com qualsevol altre. Jo crec que hi ha un punt de que l'explica el rival, ara ho hem dit, no, l'Elx, no falta que incideixi més aquí, i l'altre jo crec que és buscat per al propi Barça en el pla de partit. És a dir, jo tinc la sensació que ahir Flick va dir, a falta de tenir el jugador que em posa una mica la pausa, anem a explotar al màxim la verticalitat. És a dir, no és casualitat que el Barça, ahir, dels tres gols, els dos primers són en atac directes. Veiem el Barça més vertical de tota la temporada.
Els dos primers són per dues errades greus, sí, una però, de Pedrosa i l'altra de
sí, Fembruer. Però fixa't que després d'aquestes errades, la primera intenció de l'equip és la primera passada sempre endavant i els dos extrems estan despenjats. Tant Lamine com Rashford no segueixen la seva marca, diguéssim, per banda, sinó que es queden despenjats. De manera que la primera passada és molt neta, és molt fàcil. La primera troben a Lamine, després hi ha la conducció de Fermín, però fixa't que Ferran també està sol. És a dir, veiem un Barça supervertical. Després entrarem en les dades, però les dades són les més baixes de tota la temporada i de llarg. Per tant, jo crec que està buscat. Crec que això té una part bona, que és que el Barça ha recuperat aquesta verticalitat que jo en les últimes setmanes li havia trobat a faltar. És a dir, el Barça gairebé no feia gol en transicions, gairebé no feia atacs ràpids. Li vaig tornar a veure, però jo crec que té un punt que no és tan positiu, i és que el Barça jo vaig trobar a faltar algun moment de descansar en pilota en algun tram de partit. Per tant, com sempre, estan a l'equilibri, no? Però jo em quedo amb la part bona. Em quedo amb que vam tornar a veure aquest Barça que quan arribava feia mal. I això feia setmanes que no li passava.
De fet, hi ha trams de partit on degut a aquest joc de transicions, a la poca pausa, hi ha moments de partit que és veritat que pots encaixar algun més, però que el partit estava per una 5.
Sí.
Passa que no encertes gaire, no? Perquè sí, Rashford sí. Fa un golàs.
5-1, sí.
Però
la primera meitat...
5-1, eh? 5-1.
La primera meitat de les àrees són molt
millors.
Perdó, 5-1,
sí. Vale, m'havia espantat.
No, però que Rashford acaba fent un golàs, però que té 6 accions per acabar millor. Fermín també alguna més. Vull dir que acceptant això i havent de millorar en alguns aspectes, jo crec que el partit d'ahir pots tenir-lo més còmode inclús de resultat.
I crec que, per exemple, una de les coses que va fer el Barça i que trobem a faltar, que sempre diem de Rafinha, aquesta pressió, és que el primer gol ve perquè Rashford fa aquesta pressió agressiva que genera que després Valde pugui fer aquesta incorporació per dintre que acaba filtrant. I crec que sempre hem dit que el Barça a dia d'avui està com molt més dubitatiu, que no acaba de fer aquesta pressió, i a mi és una de les claus que em va agradar, aquesta pressió que va fer el Barça agressiva, que va fer que generés aquesta acció ofensiva.
Sí, de fet, pressiona millor, i el Barça, per format, per intensitat, per moltes coses.
I per què?
Bueno, primer de tot perquè jo crec que hi ha hagut un treball, jo crec que Flick ha dit, escolta, hem de començar a pressionar molt millor. Li dono molta importància que Rashford, jo crec que va entendre millor quan saltar, en el moment que saltar i amb la intensitat que fer-ho, i li dono molta importància a Lamine. És que Lamine, quan es posa a pressionar, és molt bo pressionant. És a dir, de la mateixa manera que en pilota té l'habilitat d'imaginar la següent acció, en defensa també, ell imagina els següents passes, i ahir Lamine va estar molt bé. Ahir el Barça recupera més pilotes, però és que els davanters en fan 5 directes. Són 3 de Ferran i 2 de Lamine, amb la qual cosa vol dir que va millorar. I, perdona, per acabar, jo crec que el pla de partit de Flick va afavorir a perfils que ahir van ser importants, com Fermín, De Jong i Rashford.
Fermín va donar 2 assistències de gol. Mm.
Sí, sí. Jo crec que era buscat. Jo crec que Flick va dir, em falta Pedri, em falta Rafinha, em falta el millor Lamine. Anem a córrer, anem a buscar el rock and roll i anem a buscar Frenkie, Fermín i Rashford a l'espai.
I en aquesta línia tens, diguem-ne, una columna de 4 a dins, que són 4 a dins, vull dir, des de darrere fins a davant, que és Araujo a darrere, Casado, Fermín, Ferran, que són 4 jugadors a 4 alçades diferents que tenen una energia diferent que et contagien molt, no? I aquí pots començar a fer les coses diferents i els altres s'hi van sumant. És a dir, Lamine va estar molt bé, però Lamine necessita que el punta activi coses perquè després tu les acompanyis, no? Igual que Rashford, que la segona part els dos deixen una mica de fer-ho, també per una mica dinàmica de partit, però necessites aquests jugadors.
Esteu parlant bé de Rashford? No.
L'Àlex.
No, però tu...
No. Bueno,
per mi va fer un pel·lícula. Olga també ha destacat a Rashford.
La primera acció el pressiona ell, la recuperació de Valde. Sí, sí.
No us anava a preguntar això. Si, clar, a nivell estadístic té una fulla de servei gairebé impecable. Són
6 gols.
En els últims 10 partits ha participat en gols o assistències.
Menys en el de Girona, en tots. Però us està convencent?
Depèn de com... M'agrada molt el tema de la fulla de servei, eh?
Bueno, es diu així, no? Una hoja de servicio, sí. Ho he catalanitzat.
A veure,
no
a mi m'està...
No és inamagable, per mi... però vaja, igual és...
Per mi... Si acas...
Per mi...
Ja que caigo,
ens escolten de tot el món i el gran Lluís Cortés ha enviat missatge al Que t'hi jugues amb un text proposant alternatives a inamagable. L'envia en castellà, per això. Tras ganar la loteria, su emoción era inocultable... Una sonrisa indisimulable se dibujó en su rostro haciendo evidente su felicidad para todos. Envíate això.
Això
sí. Caram. Alternatives a inamagable.
Però en castellà.
Que poètic.
Sí, no, molt bé.
Arriba el Nadal, ja s'acosta. Ja.
A més, ell està a prop dels Reis, no? D'Orient.
Sí.
Bé, seguint amb el que deies de Rashford, a mi em convenç com a quart davanter, és a dir, per mi entre Rafinha i Rashford encara hi ha una diferència bastant sideral. El partit d'ahir l'afavoria molt, és que l'afavoria molt, i és veritat que si agafes les dades, crec que com a quart davanter el Barça és indubtable que ha fet un pas endavant. Un altre tema és que hi ha coses que aquest Barça està fent pitjor que la temporada passada. Però Rashford per mi no és un titular encara, sinó que és una alternativa potent, però quan tots estiguin bé jo crec que no ho és.
Flick li va dir ahir, molt bé, però vull 2 gols més. Va dir en roda de premsa. Està molt bé el que has fet, però avui era per fer 2 gols més. Dic perquè és veritat que t'agafes les estadístiques i, hòstia, no està tan malament, però no acaba de...
És un jugador fred.
El Fermín ens va dir que només havia jugat a porta una de les 5 vegades.
Sí, és que les comença bé, se les genera bé, però no les defineix correctament, no sé.
A mi...
Jofre està mossegant la llengua.
Les xifres em diuen poc. El salven. Diguem-ne que les xifres el salven.
Vosaltres pagaríeu 30 quilos i us quedaríeu a Rashford?
No.
Amb el que esteu veient, no.
No, perquè penso que és un jugador que és el típic que et genera molta il·lusió, però que després, quan l'estàs veient, el veus dubitatiu, no acaba de prendre bones decisions. Crec que en un Barça, òbviament, sempre acabaràs marcant gols perquè et generen aquestes situacions, però per mi, tàcticament, crec que no és un jugador que et sumi perquè no llegeix bé aquestes... Ahir era un partit perquè amb els espais que havia pogués marcar 3 o 4, però al final doncs, no li han de sortir i la gent es queda, perquè això és el món del futbol, ja sabem que l'important són les dades i que moltes vegades el gol és el que es paga, però per mi no és un jugador que a dia d'avui pagaria 30 milions per ell.
De fet, insisteixo en el mateix, ahir té el gol, que és, em sembla un gol prou maco i difícil, perquè és la més difícil que té, però ja no me'n vaig tant a les xifres, o sigui, si tu segurament poséssim cada partit que ha jugat i analitzes les accions, la majoria d'accions en les que participa són errònies, la majoria. No només s'equivoca d'execució, sinó que no interpreta bé la jugada, sinó que no es mou on s'ha de moure, el sense pilota no va on ha d'anar, és a dir, un jugador que l'estan salvant l'aportació, diguéssim, de cara a porteria, si estan sense gols, però tota la resta...
Mira, traslladem aquest debat al YouTube del Que t'hi jugues, Núria, aviam si podem copsar què pensa la gent que ens està escoltant i veient al programa sobre Rashford. Amb el que portem de temporada i el que heu vist, pagaríeu els 30 milions d'euros per quedar-vos-en?
Jo, si el Barça fos un equip o fos un club amb potència econòmica, sí, com a alternativa, però jo crec que aquests 30 milions han d'anar per al nou del futur. És a dir, jo crec que el
Qui
Barça
és el nou del futur?
Julián.
Bueno, és un dels noms.
Haaland porta 26 gols en 14 partits.
Però no el diguem, no el diguem. Diguem Julián.
26 gols en 14 partits.
Diguem Julián.
Anem de tapats, vols dir, no?
Haaland.
Hem de dir Julián. Hem de dir Julián sempre.
No, però estàs parlant de Julián com si fos una tolla.
Ah,
Julián és un tros de davanter.
Sí, però no vindrà. Llavors,
diguem-ho Julián. Tampoc vindrà l'altre.
Bueno,
per què diguem-ho Julián?
Informació, informació.
Per què no vindrà Haaland?
Tu és possible que el Barça fitxi Haaland?
Jo crec que sí.
I tu fitxaries a Haaland abans que a Julián?
Sí.
Ui, el que ha dit Flaqui.
No, si em sembla, és un debat obert. Està molt bé.
I va, a Blaovic abans que a Julián també.
Jo també faria Haaland abans que a Julián.
L'Olga ha dit que prefereix a Julián.
No, realment...
Ja està recollint cable.
No. Jo votaria a Julián perquè per mi és un tros de jugador. El que passa que sí que és cert que m'ha agradat aquest ensurt que ha fet així.
Tu prefereixes Julián?
Ara mateix sí, perquè crec que és un jugador que encaixa més bé a la forma del Barça de com ha de jugar un fals nou, però al mateix temps crec que tot el que tingui el Haaland és el recurs més important, que saps que t'ho marcarà tot. Però jo, si ets a triar entre els dos, òbviament jo em quedaria ara mateix amb el Julián.
Espera, que falta l'Àlex.
Jo, Julián, abans que Haaland... A veure, Haaland és boníssim.
Perquè l'Àlex del Mas és del que mira que si es mou bé d'esquena, si dona més joc, i el davanter que ha de fer el marcador.
El futbol no són només estadístiques. T'acaba de dir el Jofre que el futbol no són només estadístiques.
26 gols en 14 partits.
Ara el Jofre entra en el partit
de contra
Dixió. I què
ha dit Guardiola de Haaland, que ara mateix està a l'alçada de qui?
Yes. De Leo Messi. No sé.
Això ho ha dit Guardiola.
Ho he vingut
de Messi, Cristiano.
Yes, sí, I said this. I no regret.
El mateix
no
Guardiola regret. Que deia que no havíem de comparar ningú amb Messi, acaba de comparar Haaland amb Messi.
O sigui, el Haaland...
Jo crec que passa com, pobles,
mala notícia. Si el Haaland...
Ja et preu.
Si el Haaland fos un restaurant, seria la cuina de la Laietana. Mira el que et diré.
Ostres.
If he was to be a restaurant... He would be la cuina de la Laietana. Because guai. És una experiència gastronòmica mediterrània amb productes frescos i de proximitat.
Sí. Quina paella
el Haaland és fresc i és de proximitat.
Bueno, no tan pròxim, però podria ser-ho. Podria ser-ho.
És igual, és un somo. Té plats estrella, és a dir, el Haaland fa aquest cosa que fa amb d'aixecar molt els peus per marcar gols, com l'arròs de la cuina de la Laietana.
Sí.
O, per exemple, la paella de marisc. I ja sabeu, a Via Laietana 71... I trobareu, de moment, només la cuina de la Laietana. Aviat, el Haaland també dinar-hi.
Va, entrem a la classe del professor.
Si fitxem el Haaland, no passa res.
Les notes del professor.
Excel·lent. Guanyar el Barça és en mode supervivència, absents peces clau i allunyar l'equip de la seva millor versió era innegociable la victòria. Sumar els 3 punts per no allunyar-se del Madrid i guanyar temps a l'espera de dies millors. L'equip va assolir l'objectiu de mínims. El partit no deixarà grans conclusions futbolístiques, no marcarà un abans i un després, no esborrarà les ferides d'un mes d'octubre sagnant. Es tractava de guanyar l'Elx, es va aconseguir, partit superat, 3 punts més, no ho direm gaire alt, però a l'espera d'un millor joc abracem el resultat.
Notable!
La capacitat golejadora. 28 gols a favor en 11 partits converteixen el Barça en l'equip més golejador de la Lliga. Són 2 gols més que el Madrid, on Mbappé acumula el 50% de les dianes. Veuràs tu el dia que refredi. El City de Haaland ha marcat 20 gols en 10 partits. A França, el PSG en suma 7 menys que l'equip de Flick. De fet, de les grans lligues europees, només el Bayern ha marcat més que el Barça. Són 33 els dels alemanys i 12 els ha fet Harry Kane. Aquí, amb Lewandowski, Rafinha cau durant moltes setmanes i l'Amin jugant minvat per la pubalgia, ets el segon equip més golejador de les grans lligues europees. No marques tant com l'any passat, però si et compares amb els altres, en l'àmbit golejador i tenint en compte les baixes, el Loro, que no està molt tan mal.
Progressa adequadament.
El rol del discutit Frenkie. Igual sóc jo, Jofre, no ho sé. Però aquesta setmana m'ha agradat el pas endavant de De Jong. El Bernabéu exercint de capità en zona mixta defensant Lamine. Ahir davant l'Elx assumint més pes en el joc de l'equip en un context de més transició que de control, l'holandès va tenir bona presència. Ara que hem d'aprendre a viure una setmana sense Pedri, és capdalt sumar virtuts de tots els migcampistes. En Fermín no hi ha dubtes, Frenkie ha de liderar i Casado tornar a ser el de la passada temporada. Seria ideal una bona versió d'Olmo, però reconec que la meva fe en ell ha entrat en crisi. Pedri és insubstituïble. Només la suma de la resta dels migcampistes farà possible superar la pitjor de les baixes que podien patir.
Suspens.
Les desconnexions defensives són ja 8 partits consecutius permetent al rival marcar almenys un gol, el d'ahir de nou deixant retratat una desconnexió. Araujo tira la línia del fora de joc quan el davanter rival surt del seu propi camp i quan arriba a l'àrea l'uruguaià obre la porta a la rematada amb la seva poca contundència. En Lliga, si guanyes el partit, concedint defensa no implica càstig classificatori, però quan arribin les eliminatòries, un gol concedit pot marcar seguir o no a Europa. Cal, doncs, minimitzar de concessions, reduir desconnexions. El sistema de Flick obliga a la màxima concentració. Els gols que ara poden ser anecdòtics esdevindran letals d'aquí a pocs mesos. Hem celebrat els que marquem, però no podem negar que ens preocupen i molt els que rebem.
La classe del professor Flaquer, les dades del Fermín Suárez.
Bon dia, sí que victòria del Barça amb el registre més baix de passades completades de la temporada, 341, 24 menys que l'Elx, que de forma anecdòtica es va imposar en la possessió, 49-51. Al Barça li va costar molt concretar, tot i que va produir en abundància. Van ser 17 rematades, però només 5 entre pals. El reflex d'aquesta manca de concreció va ser Rashford, qui va marcar la seva 6ª rematada del partit. Això sí, l'anglès suma ja 6 gols i 6 assistències, el que vol dir 12 impactes en 14 partits. Rashford pesa cada 86 minuts. Ara mateix hi ha un triple empat a 6 gols, Rashford, Fermín i Ferran, qui ahir va aconseguir el seu gol número 50 amb el Barça superant Henry. Ferran el reparteix 25 dianes a l'era Xavi i 25 en Flick, però la curiositat és que sota el guiatge de l'alemany ha aconseguit la mateixa xifra que amb Xavi, però en 56 partits menys. Pel que fa a Fermín, ahir dues assistències davant l'Elx, les primeres del curs per Fermín, el primer blaugrana en repetir passada de gol en un mateix partit en el que va de temporada. A part de Fermín, bon partit de Frenkie amb 8 de 9 en duels i dues ocasions creades. Partit, per cert, número 50 d'Olmo i 8 enfrontaments seguits al Barça, encaixant almenys un gol.
Espera, perquè li esteu fent la pinça a Jofre Mateu amb les notes del Flac i les dades del Fermín i la contracrònica de tot el que encara no sabeu del Barça. Ells, amb el tema Frenkie de Jong.
A mi per què?
Perquè el Flaqui diu que va fer un bon partit, les dades del Fermín corroboren aquesta sensació i crec que el Santi Ovalle vol explicar alguna cosa sobre Frenkie de Jong. No m'has dit que sí? Que volies picar el Jofre amb això?
No, però
la contracrònica.
Una declaració de...
Ah, val,
però,
ja està.
Però, que Frenkie de Jong...
Però Eder Sarabia també ho va dir,
a mig partit ahir, el Jofre va dir que no estava fent un gran partit i surt Eder Sarabia i diu que qui li ha desequilibrat el partit és Frenkie de Jong.
Molt bé, Eder Sarabia, molt correcte, molt educat.
És el món contra tu, no, Jofre? És el món contra tu.
Ara, però la... va estar molt bé, Frenkie de Jong, ahir.
Va estar molt bé. Ah, sí? 8 de 9 en duels, el jugador que va pilotar al mig del camp, va estar molt bé, un dels millors del partit.
Vale.
O no, Flaqui?
A mi em va agradar. No va ser una exhibició com va posar el Barça a les xarxes.
Aviam, dels nostres tres analistes futbolístics, Jofre, va estar bé, Frenkie de Jong?
No malament.
Olga?
Dels altres partits ahir, crec que va estar bé.
I Àlex?
Sí, molt bé.
Però si els haters diuen no va estar malament, vol dir que va estar bé.
Estuvo bien.
Has d'estar llegint entre línies.
Si Jofre, que me odia como que me quiere muerto, creo, ya. Es que está diciendo cosas muy graves sobre mí también.
Per exemple...
Estás diciendo cosas muy graves, como que soy malo, como que no ayudo, que tiene que vender. Y yo creo que esto es de mala persona de mí, de... Yo qué sé, creo que no está siendo de todo justo, ¿no?
Ahora, el titular de la pesa del Fermín es que Ferran Torres ha superado a Thierry Henry.
Sí, no, aquest és el gran titular, eh? Sí, eh? També, pues veus, Frenkie de Jong partides, Ferran Torres, referència del Barça, de la història, perquè està per davant d'Henry, i anem sumant. Ja està, tot baratíssim, vinga, endavant.
Baratíssim, no? És una xifra objectiva. Ferran ha fet més gols que Henry. Vol dir que Ferran és millor que Henry? No, en cap cas.
Home, però Ferran, escolta'm...
D'aquí poc estarà per davant en gols.
Chapó, eh?
Sí, chapó, però no és millor que Henry.
Home, ja ho sé, però que d'un tio que ningú donava un duro a un futbolista útil en una plantilla de 20 i pico i jugant titular molts partits, eh?
Mèrit de Flick.
Sí, bueno, ha resistit, no?, una època que realment va tenir un rendiment molt per sota segurament de les seves condicions, i ha resistit, també és veritat, que l'han deixat resistir, perquè normalment en el futbol no
ell
tens tantes
resistir oportunitats. Perquè l'haurien empaquetat, però no va voler marxar.
Ja, però aquí, en altres èpoques, perquè el rendiment era el que era. Ara, bueno, el mèrit està en que ara és un jugador que rendeix, les coses com són.
Sí, jo estic,
ojalá Frenkie.
Jo estic d'acord que... estic d'acord que va haver-hi un moment on en unes altres circumstàncies probablement no hi seria, però és el premi de la perseverància. És a dir, és just dir que Ferran Torres està molt millor del que havia estat i que està sumant coses per l'equip. Ja sabem les limitacions que té, que les té i que tots la coneixem, però crec que és un jugador que s'ha enfocat molt a explotar les seves virtuts i a passar de puntetes per les seves debilitats. És a dir, no intenta fer coses extraordinàries i s'enfoca en el que sap fer, que és esforç, repetir esforços, ruptures, i està definint molt bé.
I ahir va tenir un gest molt bonic
i tant
amb la gent de València, la seva terra, quan va marcar el gol, celebrant-lo i recordant lo que està patint la població després de la dana que va afectar a València l'any passat. Avui, per cert, ha dimitit Carlos Mazón. Un any.
Una mica tard, però bueno.
I amb un discurs lamentable.
Marquem el dia.
I avui declara la periodista que va estar dinant amb ell i qui sap què més fent aquell dia.
Al pàrquing, un rato.
Hi ha com 45 minuts que ningú sap ben bé què va passar amb aquells 45 minuts.
I que no ho sabrem.
De fet, sí que Maribel Vilaplana és quan ha sortit del jutjat i, pel que ens expliquen els nostres companys de València, diu que en aquest camí que Mazón la va acompanyar al pàrquing van estar parlant de futbol.
Bravo.
Ha explicat això?
Ha explicat això, sí.
El Llevant? No va dir de quin equip?
No ho sé si ho ha concretat.
Crec que ella tenia algun vincle, no, el Llevant?
Sí.
El que passa és que el que falta saber és que van cap al pàrquing, ja ho sabem. Falta saber què passa des de que arriba al pàrquing i apareix
duchat
a la sessió de control.
Hi ha algunes tertúlies que a vegades... No? Bueno, el Vermus moltes vegades es dutxa després del programa.
Ja, sí, es pot arribar.
Que això és notícia, bàsicament, perquè és el president d'una comunitat que està patint els efectes d'una dana, eh? Vull dir, si no, cadascú que faci el que vulgui, però, clar, estava desaparegut.
Fede Valverde molta també pot estar patint. 3/4 d'hora en un pàrquing, Fede Valverde.
Pegant cops de puny.
No sé, o parant.
Va, que ha generat debat el tema de Rashford, no? Pel que veig al YouTube del que t'hi jugues, Núria.
Molt debat, sí que. Hem llançat l'enquesta. Pagaríeu 30 milions i us quedaríeu a Rashford. Un 53% dels oients diuen que sí.
53?
Sí, un 47% que no, Jofre, però en canvi els comentaris, la veritat és que la gent hi arraja una mica més, de Rashford. Mira, el Daniel diu, Rashford molt dolent i no lluita, per tant, fora. I també hi ha un altre oient que diu, Rashford no convenç, però digueu-me, algun jugador millor per 30 milions... quan avui en dia demanen per qualsevol canya més de 60. I sí que aquí és quan apareix moltes vegades el nom de Eta Eyong. El demana més d'un oient i mira, acabo amb dos comentaris. El Miquel diu, sí que em quedaria Rashford, però no saps quan durarà sense lesions. I un altre oient diu, ni boig ho pagaria, té qualitat, però no està implicat en la pressió i pel joc del Barça és molt important que els de davant mosseguin. Si tingués una altra mentalitat, podria arribar a ser crac.
Eta Eyong, el veieu al Barça?
Jo crec que és un jugador que, si continua amb aquest recorregut, estarà en un equip de Champions molt aviat, perquè és un canyó. Ara, és un referent d'atac, no és Rashford ni de lluny. O sigui, no crec que el canvi sigui de Taillon per Rashford. Si no tenim nou, portar de Taillon podria ser interessant, però buscaria tres perfils.
Sí, home, és molt més nou que jugador de banda. És molt bon jugador, però encara està lluny dels primeres espases. És a dir, jo crec que el Barça ha d'aspirar a un primer espasa, però està molt bé.
Podeu deixar els vostres comentaris al chat del YouTube i també al 606-32-72-11. Després escoltem una altra ronda d'oients. Ara, el que encara no sabeu del Barça és...
Ja com riu.
Ahir a la Llotja no hi havia gaire gent. Era un partit que podia fer mandra, però la mandra desapareix quan apareix Lamine Yamal. Al minut 60, el Jofre Mateu demana el canvi per reservar-lo per la pubalgia. No passarà. Lamine creu que necessita acumular minuts en aquests partits i això fa que el canvi arribi al minut 87.
Sí, Lamine creu que ha de jugar minuts.
Sí, i per això no el canvien i li estalvien 25 minuts. Més enllà de Lamine, marca Ferran el seu gol 50 amb el Barça. Si en fa dos més superarà Gary Lineker, el llistat
ja superarà
de
Henry,
màxims
i ara va per Lineker.
Golejadors. L'any passat va fer 19 gols. L'objectiu de Ferran Torres aquest any és marcar més gols que l'any passat. Per tant, com a mínim, 20 gols aquesta temporada és l'objectiu de Ferran Torres.
Els farà.
Fa un any ho va celebrar amb aquella samarreta en honor a les víctimes de la dana. Fa un any Ferran Torres estava traient pales de fang. Va baixar a ajudar a la seva terra, lògicament. I per acabar el que t'hi jugues Barça, el Vermo em pregunta... Quan torna Joan Garcia? Segurament tornarà després de l'aturada de seleccions. Però jo pregunto a la seva gent. Escolta, quan torna Joan Garcia? Quan estarà disponible? I la resposta em sorprèn, però m'agrada molt. I la resposta és la següent. No arriscaran, però ell està llest per ser titular dimecres si Hansi Flick ho considera.
És el que va explicar l'Adrià Albets. Una altra cosa és que vulguin anar amb prudència, amb calma, i esperin a l'aturada de seleccions.
Del Masterclass.
El Barça sense Pedri. Àlex.
Sí, el primer Barça sense Pedri. Quatre punts que vam veure ahir una mica de canvi, no? Primer d'ells.
El mig del camp en triangle?
En triangle. A mi em va donar la sensació que en lloc de fer aquella estructura d'un doble pivot més un mitja punta molt més pur dels últims partits, ahir vèiem que De Jong i Fermín moltes vegades estaven a la mateixa alçada. Casado clarament per darrere. Per tant, ahir veurem els propers partits, però ahir va haver-hi aquesta estructura.
I ho va comentar José Mari Vaquero a la retransmissió del Carrusel. Ahir Casado va guardar molt més la posició del que és habitual, oi que sí?
Sí. Sí, segurament perquè el 8 era De Jong, que és algú que perd més la possessió, la posició, i per tant hi havia d'haver-hi algú posicional. Però jo vaig veure molts moments d'aquest triangle pur. De Jong va jugar de 8, això no ho hem dit, però en lloc de fer el 2-1 va tornar al triangle.
I et va agradar això?
Jo crec que sí, jo crec que sense Pedri crec que és una estructura que el Barça haurà de fer. I fins i tot a vegades, en els propers partits, aquestes setmanes, i penso en el camp del Chelsea, penso a l'Atlético de Madrid, amb rivals on realment t'exigeixin, necessitarem més de Lamine Yamal a la base, o si no, un fals extrem.
No, és que en Marc, el nano, el Marc, si alguns van brillar és perquè en Marc no para de fer feina bruta, i això se li ha de reconèixer, eh?
El Casador.
Sí. Sí.
Molt bé, Pau.
Tu vas veure des de fora.
Com que ho vas veure des de la banqueta, exacte.
Sí, com que ho vaig poder veure més, doncs vaig aprofitar i vaig dir, doncs, escolta, mira, saps? Vull dir, miro des de fora i analitzo molt més i així mentrestant intento fer deures.
Aquesta posició requereix molt de, i ho hem repetit moltes vegades, crec, de ser un futbolista on la teva principal virtut o el teu foc ha de ser en aspectes sense pilota. I amb això Casado crec que és molt bo. És un jugador superactiu quan l'equip no té la pilota.
I aquest és el mig del camp titular mentre no torni Pedri?
Jo crec que sí.
O veurem a Olmo si es posa bé físicament.
Sí, sí, Olmo està bé. Sempre és un candidat a ser titular.
O Adro?
Jo?
Adro?
No, Adro, algun minutet, però no, titular no el veig. Jo crec que és o aquest o a mi hi ha una opció que m'agradaria molt, perquè quan entra Olmo, el Barça té aquest punt de pausa que no havia tingut fins llavors. Per tant, m'agradaria molt veure Casado, Frenkie, Olmo de 10 i Fermín de fals 11, és a dir, a la posició de Rashford. Per això et deia aquest quart migcampista, perquè jo crec que Fermín et fa molt bones pressions, et tira ruptures i a més et pot fer aquest quart migcampista, perquè hi ha una de les coses que fa Rafinha i no fa Rashford, que és aquesta combinació. A vegades tira ruptures i a vegades venir entre línies a recolzar.
Interessant això, eh?
Sí.
El segon punt que destaques d'aquest Barça sense Pedri és que va ser més vertical.
La verticalitat. És el Barça més vertical des que va arribar Flick, clarament. Ho ha dit el Fermín, no? Ahir el Barça fa 413 passades, per tant són 207 passades menys de la mitjana de la temporada. Fa 48 passades llargues, això vol dir 12 passades més llargues de la mitjana. I baixa un 6% la fiabilitat de passada. Això què vol dir? Doncs més descontrol. Era una mica el que buscava l'equip i veurem si és el pla de Flick que té el cap per viure aquestes setmanes sense Pedri. Jo us ho he dit, potser el que té al cap l'entrenador és dir, ja que no tinc el jugador que em posa pausa, anem a explotar la versió més vertical de l'equip. Però ahir, sens dubte, vam veure un Barça que, des del meu punt de vista, fins i tot a vegades es va passar de vertical.
El tercer punt, no sé si té a veure amb aquest segon, sí. És lo de la primera passada endavant.
Sí, va relacionat amb aquesta verticalitat i amb el que buscava el pla de partit. És a dir, normalment, o moltes vegades veiem el Barça que quan recupera, i quan recupera Pedri, la primera intenció és trepitjar i començar, és a dir, mastegar un atac. Ahir la primera passada era sempre endavant cap a un jugador dels despenjats que us deia. Per tant, per mi és pla de partit. És, sabem que l'Elx assumirà riscos en sortida, cada vegada que recuperem mirem cap endavant i intentem activar aquesta transició.
I el quart punt que té a veure amb aquest Barça sense Pedri és el rol de Frenkie de Jong.
Sí, per mi de Jong, com que Bernal està com està, per mi de Jong és el jugador que més es pot acostar, el que pot fer Pedri, i per mi ha de ser aquest jugador que hagi de posar la pausa. Per mi ahir està molt bé assumint més riscos, és a dir, un De Jong que moltes vegades el veiem en passades una mica més intranscendents, ahir juga 13 vegades amb davanters i fa aquella assistència a Ferran, que no sé si recordeu que falla un gol bastant clar, va assumir més riscos, a mi em va agradar, va assumir més responsabilitat sense pilota, també saltant més endavant, de fet està molt bé ahir en l'aspecte defensiu. L'únic que li vaig trobar a faltar ahir a De Jong és que a vegades dormís una miqueta més al joc i crec que és el que se li ha de demanar durant aquestes setmanes.
Ara que l'has citat, què passa amb Marc Bernal, que no té minuts?
Va dir fa poc Hansi Flick que no el considera que està al nivell físic com per disputar partits.
Perquè amb el PSG va tenir bastants minuts, ja estem parlant de fa dies.
Sí, sí.
És estrany, eh? I jo estic molt a favor de si no està bé tenir molta precaució, però és estrany que aparegui ja fa un temps i que ara ja no torni a aparèixer. Espero que no sigui per algun tema realment de molèsties que li han tornat. És estrany.
No. Està entrant amb normalitat, eh? O sigui, jo crec
que és veritat que no juga mai, eh?
Jo reconec la meva impaciència.
Perquè jo crec que, primer, per mi és un jugador superior al migcampista, probablement, després de Pedri, més complet. Jo crec que hi ha un 3% de recaiguda en els mesos propers a que tornes, no? I crec que es vol evitar això. Però vaja, sens dubte per perfil, i si el Barça n'és a l'emergència, és a dir, si ara, estem parlant de que no hi ha Pedri, però si ara li caigués algú altre, jo crec que per perfil no tindria més remei Flick que tirar la barbada.
Ja, però per aleshores també sorprèn... És que no diem que hagi de ser titular, però minuts...
Tenint en compte que no tens gaires migcampistes ara...
Clar, estic d'acord.
És que el compte està a zero des del dia del PSG, si no m'equivoco.
No és una bona notícia. Sí, tenia uns minuts ahir, tenia uns minuts...
N'agafant poquet a poquet, no sé.
En tot cas, que sapiguem, no té res... Dolent,
no, i està entrenant amb normalitat, però preguntaré, a veure si demà,
si
demà ho aclarim.
No sé, si dimecres se't posa el partit de cara. Bruges,
divendres a l'entrenament directe, ara... podem veure-ho, no?
Divendres a l'entrenament directe, sí senyor. Que, per cert, xifra actualitzada a aquesta hora del migdia, em diu l'Adrià Soldevila que s'han venut ja 15.000 entrades per a l'entrenament de portes obertes de divendres al Camp Nou. 15.000 entrades, em sembla una barbaritat, tenint en compte que és un divendres laborable a les 11 del matí. Mm-hmm. O sigui, una molt bona notícia. A 5 euros pels socis, 10 pel públic en general, segons ens expliquen des del club, són 15.000 les entrades que ja s'han repartit. El Barça fa aquesta prova pilot aquest divendres al Camp Nou, entrenament a portes obertes del primer equip de futbol masculí, per a unes 20.000 persones, 23.000 concretament, si s'esgoten les entrades. La llicència per jugar en públic al Camp Nou ara mateix és per 27.000. Per 27.000, com ens va dir el director de l'Espai Barça al que t'hi jugues, la intenció és obrir el Camp Nou pel partit del 22 de novembre contra l'Atlètic Club de Bilbao de Lliga. El que passa és que la idea és fer-ho amb 45.000 espectadors i ara mateix aquesta llicència encara no està concedida. Al club creuen que la tindran abans del partit contra l'Atlètic. A l'Ajuntament el que ens diuen és que encara no han concedit aquesta llicència perquè el Barça no ha presentat la documentació, els papers, i per tant no es mullen sobre si la tindran o no la tindran. Però ara mateix la situació és aquesta, que el primer equip de futbol entrenarà divendres al Camp Nou, que ja s'han repartit aquestes 15.000 entrades i que tant de bo es pugui tornar a l'estadi, perquè ho deia en Flaqui a l'estiu, seria el millor fitxatge d'aquesta temporada.
Sí, ja un es para imaginar que hagués estat del Barça de l'any passat jugant al nou Camp Nou dels seus partits, i el subidón hagués estat tremendo, doncs aquest any crec que tant l'equip com el club ho necessiten.
Sí,
i l'afició també.
Sempre i quan el camp faci patxoca, eh? És a dir, home, si ha d'estar mig camp buit, no, eh?
Farà patxoca. Bueno, clar, hi haurà... Farà patxoca.
Si està mig camp buit el jugador, això... No l'active.
Sí, jo crec que millor anar pas a pas per i això. Explicar les coses que ja estan certificades, sí, sí. I a partir d'aquí veurem, insistim, la llicència espera 27.000 espectadors, se n'han repartit 15.000 per l'entrenament de divendres, el club confia en tenir la llicència per obrir amb 45.000 el dia de l'Atlètic Club, 22 de novembre, a l'Ajuntament ens diuen que encara no s'ha presentat cap documentació, per tant, no podem valorar si el camp es podrà obrir amb tanta gent a finals de novembre o no.
Una altra vegada.
No, i anem pas a pas.
Barça! 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 Vinga, canvi de tema. Cinturia, molt bé, Willis. Barça!
Anton Meana, què tal? Muy buenas.
Bon dia, bona tarda, com estáis?
Pues nos quedó un canall apañado, ¿eh? Con Anthony, que lo hemos escuchado antes en el que te jugues, con Jeremai... Quin jugador, sí? Que té el Deportivo de la Coruña. Està segona, però...
Quina assistència ahir de Tacó.
Està en un equip gran ja en breu.
Està fent una temporada...
Més li val pujar al Deport.
Sobradíssim.
Més li val pujar al Deport.
Sí, sí, exacte. Sí.
Bueno, està bastante claro que Jeremai se va marxar, ¿no?, del Deportivo, Antón.
Bueno. Pero no le quieren dejar irse, ¿eh? Han rechazado más de 40 kilos por él. Que se marchará algún día, pues posiblemente, pero que el Deportivo ha podido venderle y ser el traspaso más caro de la historia de la categoría no ha querido. El Deportivo apuesta fuerte por quedarse con él y por intentar subir a primera con Jeremai.
Y si pugen no tinc tan clar que marxi, eh? Perquè el contracte que té ara ja, si pugen no me vull imaginar el que té, però...
Té un contracte alt? Tu controles bastant la segona divisió, Jofre.
Bueno, la comento cada setmana, però...
Però és un jugador... On té el sostre?
Molt Jeremy. Diferencial. Jo crec que és un jugador, a dia d'avui ja, per estar en un equip de... O sigui, de
Champions?
Ja, de primera dels bons. Champions, clar, és que com que no hi ha jugat, has de veure'l, però realment té un punt anàrquic que l'adaptació amb una disciplina d'equip gran s'hauria de veure, però a nivell talent, a la categoria va sobradíssim.
No sé si heu vist la jugada del segon gol del Depor. Fa una carrera que arranca des del seu propi camp i arriba a línia de fons rival, fa l'assistència i el Depor fa el segon. És espectacular.
I amb un rival que físicament no és menor, o sigui, el que corre amb ell del Saragossa no és un jugador lent.
I ell el guanya portant la pilota, conduint la pilota.
Exacte,
és tremendo. Anton, ¿has escuchado al seleccionador de La Fuente en el video podcast de José Ramón de la Morena, Resonancia de Corazón?
Brillante el seleccionador una vez más. Lo he escuchado, sí, a José Ramón también.
Ha dicho eso sobre la relación Carvajal-Lamín.
Es que no ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie.
Por una pelea de colegio...
No hay pelea de colegio. No, de verdad, José Ramón, no hay pelea. Además es que... El sentimiento es de familia, es de unión. Priorizar el bien común antes que el bien del individual. Eso dice mucho este grupo de futbolistas.
¿No ha llamado a Lamín?
Yo creo que ahora quien tiene que hablar están en sus clubes. Los responsables son la gente de sus clubes. Yo con Lamín he hablado mucho, como con Dani Carvajal, como con todos los componentes.
¿Con Dani Carvajal le ha llamado también a ver qué tal está?
Sí, Dani hablé precisamente antes. Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamín y remate de Carvajal. El abrazo que se dieron. Las caras. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
Això diu de la Fuente a José Ramón de la Morena. Me encanta la Resonancia de Corazón. Es de la Morena en estado puro, Antón.
Sí, pues lo que siempre hemos escuchado, ¿no? 30 años en la radio yendo de la Morena a hablar así con la gente y consigue sacarles cosas. Yo, esto es lo que De La Fuente nos dijo en privado la semana pasada cuando consultamos después del Clásico. Él cree que esto no va a afectar. Creo que de cara a lo mediático le viene bien que Carvajal no esté en esta lista de convocados por lesión, porque sí que habría mucho ruido en el entrenamiento de la semana que viene abierto. Todas las cámaras, toda la gente se fijaría en Lamín y en Carvajal, pero creo que es tan grande el botín del mes de junio que es poder ganar un Mundial, que no imagino yo a Carvajal y a Lamine Yamal enfrentados, por muy mal que actuara Carvajal la semana pasada, por muy mal que le haya podido sentar a Lamine Yamal. Yo creo que como pasó en 2010, 2012 con la guerra Guardiola-Mourinho, Mourinho-Guardiola, yo creo que el botín es tan grande que el día que te pones la camiseta, aunque no tengas ganas de compartir autobús, en el campo le das la pelota para que el equipo gane.
¿Has estado...?
Se quieren, de verdad que se quieren.
¿Qué le pasa, seleccionador?
No, que se quieren mucho.
¿Quién? ¿Carvajal y Lamine?
En la selección hasta se dan besos en la mejilla, porque somos hombres.
Piquitos, pero...
No. Bueno, perdón, no me saques
seleccionador.
Por favor, no, que yo me levanto y aplaudo y no.
Tengo usted cuidado, seleccionador, que aquí quieren que no convoque usted a la Miña Mal ni para el Mundial.
Descanso.
Evidentemente.
No, que no va a pasar nunca, no va a pasar nunca. Lo voy a
no tergiverse, Santo Meana. Para el Mundial, Lamín, sí que queremos...
Lo que se demostró ayer, que esto no va de cuidar, esto no va de cuidar, esto va de pasta. Si yo te pago, no te cuido. Pero el que no te puede no cuidar es el que no te paga. Esto funciona así. Ha quedado claro. El método Flick es, si yo te pago, no te cuido.
No.
Como te pago,
el
te pongo 80,
Flick,
90,
el
70.
El método Flick es el método Flick. Vuelves de la selección, si pago, con la pubalgia, no, y estás cuatro partidos sin jugar.
Ahí en la mina, al
Carlos. Cuatro, no uno,
va a ser tema.
No uno ni dos. Cuatro partidos sin jugar.
No, 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 porque no, la mina va a ser tema. El Carlos Canalla, perquè el Meana estava molt emprenyat perquè havia jugat 88 minuts i tu querías que lo guardáramos para la selección.
No,
pero porque es el tema, ¿eh? Es el tema. Es que hay lista el viernes. Y Flick ha puesto la barra. Esto no va de cuidar. Es si yo te pago,
no,
exploto.
Flick fa 15 días. Barça 1, Girona 1, minut 60 de partit. Canvia la Lamine Yamal. Val, te lo expliquem-ho tot. Perquè no,
si
no
don
és cara,
Luis,
no
si
és cara
don
Luis la Flick. No és cara
Flick. Tot, Flaky, expliquem-ho tot.
Si don Luis de la Fuente no lo fuerza, la Lamine Yamal titular en el Pizjuán. Tuvo que forzarlo Luis de la Fuente, meterle en una lista... para que Hansi Flick, más conocido como el cuidador de Lamine Yamal, no lo pusiera de inicio.
Sí, bàsicament perquè si el posava eren dos partits més de màxima exigència perquè tampoc l'hagués protegit Luis de la Fuente.
Però
per tant, el Barça va decidir, escolta, millor el perdo jo un partit, entre cometes, i així m'estalvio que el tornin a forçar allà perquè no el cuidaran.
Però contra qui juga Espanya aquesta aturada?
No ho sabem.
No, sí, la mañana sí.
España juega contra Georgia y contra Turquía.
Georgia y Turquía.
¿Y qué ha de hacer para clasificar?
Como el Elche, más o menos.
Ya está clasificado.
¿Com?
¿Qué ha de hacer para clasificar?
Que Georgia viene a ser como el Elche, más o menos, en Europa.
Sí, perfecta. Pero ¿qué ha de hacer para clasificarse para el Mundial? España, ¿quin resultat necessita?
Yo creo que con sacar un punto le vale.
Uno de seis, ¿no? Aleshores, el sentit comú et diu que potser perquè arribin condicions òptimes al Mundial, que és el que volem tots, que la mina arribin condicions òptimes al Mundial, potser millor que li estalviïn partits intrascendents, no? I estem d'acord que aquests dos partits són intrascendents.
I suma gent a la possible llista, no?
Si yo fuera el Barça, preferiría a Lamine Yamal en las rotas con De La Fuente que en Croacia de vacaciones los próximos 10 días.
Pero es que no está en Croacia de vacaciones.
Bueno, elegirá otro destino. Yo le prefiero a las rotas.
No, eso es trampa. Eso es trampa. Va estar tota la setmana a la Ciutat Esportiva i se'n va anar dos dies a Croàcia.
Els dos dies que li va donar el grup.
Dos dies lliures que tenia a Croàcia. No va estar tota la setmana a Croàcia. Va estar tota la setmana fent els exercicis que li tocaven i que li posaven els fisios.
I a Croàcia es poden fer exercicis també. Jo li pido a los
cuides que me hagan caso.
I molts.
Està mejor en las rotas con la fuente, aunque no juegue.
No, Anton, ¿has visto el entrenamiento de Real Madrid previo al partido contra el Liverpool?
Sí, y todo lo bueno se pega. Lamin argentino más tantuno tiene pubalgia.
¿Cómo? ¿El Lamin argentino tiene pubalgia? ¿Más tantuno baja por pubalgia?
Anton,
correcto, más tantuno.
Te estás tirando unas triples fuertes.
Está bien. Comparan a más tantuno con Lamin y no le aguanta la comparación Ronnie Bargis. Es que es tremendo.
Mira, que esta es una buena enquesta también para el chat del YouTube. ¿Qui és millor, Mastantuono o Bargi?
Veure, estàs haciendo...
O qui ha portat
més fins ara?
Qui ha portat més fins ara?
Aquesta és bona, eh? Quedarà viral, aquest moment. Quedarà molt viral, aquest moment, a xarxes.
A mi no m'hi impliqueu, però vull dir... Si vols comparar-te amb Lamin, fes coses...
Has escuchat lo que ha dicho, Anton?
Lo he escuchado y me parece que lo puede defender perfectamente Lluís Flaqué, pero aquí siempre hemos dicho...
Es que igual que ha dit ell, que ha comparat amb Mastantuono amb Lamin.
No, pero que pensé que se entendía el contexto. Ya me has explicado mil veces que el Madrid, que el Madrid fichaba a Mastantuono, 17 años, Argentina, pues porque el Barça tenía al mejor jugador del mundo, que es Lamine Yamal, con 18. Era un poco un fichaje más allá de futbolístico, mediático, estratégico, pues en ese jiji jaja. Coincide que la pubalgia se pega y Mastantuono no la tiene y no puede viajar a Liverpool, por lo que mañana en principio repetirá un dibujo Xavi en Anfield como el que usó en el Clásico, es decir, Camavinga en el medio, escoltando a Bellingham, Tchouaméni y Arda Güler, con Vinicius y Mbappé arriba en el frente ofensivo.
Voy a jugar yo, otra vez.
Otra vez.
¿Eh? Porque soy el mejor del equipo. Y tú lo sabes, ¿eh? Como me disculpé en el Twitter... ahora ya me he puesto yo.
Pero además
tengo que... No, sí,
de
yo conta, y también me...
De
me
conta, además.
¿Te sorprendió, Antón, que Vinicius fuera titular?
Me sorprendió mucho, sí. Me sorprendió que fuera titular, me sorprendió que le dejaran tirar un penalti. No sé, yo creo que el domingo después del Clásico había un ambiente de que era imperdonable y cuatro días después todo cambió. Y parecía la fiesta de los 15 de Vinicius, lo del otro día en el Bernabéu.
¿Por qué crees que ha cambiado?
Yo creo que ha cambiado porque el club considera que no es para tanto. Porque el Madrid considera que...
El Madrid es Florentino Pérez.
Es Florentino, José Ángel, Juni, hay una estructura de fútbol que evidentemente...
José Ángel Sánchez, que es el director general, pero si no sabe, y Juni Calafate es el director de fútbol, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Santiago Solari es el director de fútbol. Yo creo que Juni es más el director de scouting, de ojeadores.
No, este es el núcleo duro deportivo del Madrid.
Sí.
Juni Calafat, Santi Solari y José Ángel Sánchez.
Correcto. Y Florentino Pérez, número uno.
Sí,
número dos.
Florentino Pérez es el mandamás de todo.
Esto es evidente. No,
yo lo que más sé es de fútbol.
Claro.
Está feo que yo lo diga.
Es buenísimo, aquí un momento.
Pero el Madrid consideró que lo mejor era abortar una gran crisis y, sobre todo, no castigar a Vinicius, porque piensan que es de los mejores del equipo, que está en un gran momento y que no podía resentirse deportivamente el equipo, aunque hubiera tenido un acto Vinicius reprochable en el césped.
¿Has escuchado
eso
tú?
Es imposible. Imposible que le guste a Xabi Alonso, que todos asumimos aquí que se ha tragado un sapo, como cualquiera se lo tiene que tragar en su trabajo.
Eso.
Pero que los que conocen a Xavi dicen que esto Xavi no lo hubiera pasado si tuviera 100% libertad para actuar. Creo que es bueno para el Madrid que Vinicius se recupere, juegue y sea el mejor del equipo arriba con Mbappé, Pero, hombre, cómo ha cambiado la película de un domingo al siguiente sábado, el ambiente y todo lo que parece que iba a ocurrir y quedó en nada, a mí sí me llama la atención.
Això passarà factura, eh? Perquè, sí, entre altres coses, quan calcules que li queda Rodrigo al Madrid ara mateix? Perquè si jo soc Rodrigo,
depèn del
que, torno a veure...
Depèn del que li quedi a Vinícius. Mm?
Jo crec que Rodrigo ara mateix ja ha estat, fa dies que ha trucat, o sigui, dies, després del partit de l'altre dia ja va trucar la gent de dir al Nadal si podem, no? Si
tu creus que Rodrigo intenta anar a marxar al Nadal?
Però si hi ha un competidor de la teva posició que fa el que fa i torna a jugar per davant teu i tu surts els minuts que vols que aplaudeixin a Vinícius una altra vegada, o sigui, el despreci que han fet a Rodrigo és per mi és bastant gran.
Tu també creus que ha passat a factura?
Sí. Per mi és molt perillós el que... No sé si amb Rodrigo, però jo crec que li passarà factura a Xavi Alonso. Jo crec que és molt perillós el que ha fet, no? És a dir, és, com diu l'Antó, entregar-se un sapo, però a quin preu?
Ara, si el posa suplent demà contra el Liverpool...
Clar, hem de veure les properes setmanes.
No, demà serà titular.
No, perquè seria reobrir el tema.
Però alguna cosa pública jo crec que hauria de fer l'entrenador, perquè l'entrenador, el jugador ho ha fet públicament i l'entrenador no fa res. Per tant, si això acaba així, per mi és molt perillós.
Com va anar la disculpa de Vinícius a Twitter?
Que yo me di perdón y entonces es lo que dice el
Pero ¿cómo redactaste ese mensaje?
¿Eh?
¿Cómo redactaste ese mensaje?
Con el corazón. Y por eso lo convirtieron en la mía fiesta de cumpleaños, como ha dicho Meana. Y me dejaron chutar un penalti y chuté a la piñata. Y como disculparse está bien, hoy vuelvo a me disculpar.
Ah, ¿otra vez?
Claro, por fallar el penalti.
Ah, ¿te vas a disculpar?
Ya he escrito la carta de disculpa otra vez
del
corazón.
Desde el corazón.
Twitter, pero a Twitter lo publiques.
No, ¿a qué te jugues? Ens ha triat a nosaltres.
Sí, sí, lo hago desde aquí abierto.
¿Quieres que te enfoque la cámara, Vini?
Venga, vamos con la carta de mí. Carta de mí. Queridos compañeros, compañeras, aficionados de Insertar Club de Fútbol. Escribe aquí tu nombre y quería mi disculpa con todos ustedes por el lamentable error que cometí el pasado especificar día en el partido que nos enfrentaba ante Insertar Club. Mis compañeros confiaron en mí para una acción muy importante y yo no pude estar a la altura. Como ya he hecho en persona durante el entrenamiento, hoy me quiero pedir disculpas nuevamente ante mis compañeros, club y presidente. El entrenador no tonto, gilipollas. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo, bla, bla, bla. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por el añadir nombre de club y por todo lo que representa. Pero seguiré trabajando mucho para que la afición del añadir nombre de club siga viendo el mejor nivel de un jugador de mi talla. Lo prometo, como que me llamo aquí tu nombre. Y ahora todos a llorar de emoción y el mañana tu titular otra vez. Qué fácil, qué tonta la gente.
A ver, cora.
Qué corazón. Corazón GPT.
Entonces, Meana, un abrazo fuerte.
Una abraçada.
Que vaya bien. 1:35, Jofre Mateu, Olga García, Àlex Delmas, gràcies per estar al Què t'hi jugues.
Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.